a Ivetres Ràdio quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Heu de saber que Ivetres Televisió ha estrenat el programa Obert per Vacances.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar la tercera i ja darrera hora del programa d'avui de Tèntol. Ho fem amb Antoni Cardell, que és aquí el control tècnic, i avui tenim la companyia d'una companya nostra d'Ivetres Televisió, la Marta Ferrer.
Ara he quedat amb Antoni Moreres, que va començar a fer feina com a botones en uns 12 anys i a poc s'ha anat convertint en una figura clau de turisme a Eivissa. Anem a conèixer la seva maleta personal plena de records i anècdotes.
Divendres passat, Ivetres Televisió va estrenar Obert per Vacances, un programa que parla de turisme, però no només de sol i platja, perquè el que vol reflectir és com han estat les Balears i allò que suposa per al nostre arxipèlag, és a dir, el motor de la nostra economia, però també un fenomen que explica qui som, d'on venim i cap on anem aquí a Balears. La pollencina Marta Ferrer presenta aquest format que ens proposa una mirada àmplia i molt humana al passat, al present i al futur del turisme a les Illes Balears, amb històries, experiències, persones i projectes que sovint no surten els fulletons que reparteixen a les agències de viatges. Un tema que volem comentar en profunditat precisament amb ella, Anna Marta Ferrer.
En profunditat.
I mos ha vingut a veure aquí a Ivetres Ràdio, Anna Marta Ferrer, com estàs?
Beníssim, encantada de ser aquí amb vosaltres.
Obert per vacances, sí, ara que és temporada baixa.
Ben obert, ho tenim.
Per dir-ho de qualque manera, no?
Sí, així és.
Obert.
Exacte, m'ho obert per donar a conèixer aquest sector turístic de les nostres illes, com bé deien, Xisco, un motor econòmic del nostre arxipèlag, i per acostar un poc més tot aquest sector en els nostres oients i espectadors.
Clar, és que són moltes les històries, les persones que fan feina, que han fet feina directa i indirectament, i supos que també trascar entre tota aquesta gent ho ha estat increïble, no?
Està molt interessant, i a més veure també com ha anat evolucionant el turisme, perquè ara no tenim el mateix tipus de turisme que fa molt d'anys, que quan van començar a venir els primers turistes aquí a les illes, i com empreses de tota la vida també han anat creixent amb aquest turisme i s'han anat adaptant un poc a les necessitats pròpies i també que cerquen aquests visitants que venen a veure les illes.
Clar, i que ara tenim grans cadenes hoteleres perquè han anat creixent amb els anys, però aquell turisme incipient, pioner, allò que tenia era de grans visionaris. El primer de tot el vas tenir en el primer capítol, a la maleta, que m'agrada molt la història, des d'Eivissa, quan van explicant com va anar surant el seu hotel. Clar, aquestes històries són les que interessen. En lloc de tant d'influencer que t'ensenyi a fer de criptobro, anem a escoltar a gent que pràcticament sense estudis i sense feina de les seves mans varen aconseguir crear un imperi.
Així és, a més, històries supercurioses que tu dius, un hostal, per exemple, l'hostal La Savina, de Formentera, conegudíssim, conèixer com varen arrencar, que tots són casualitats, d'un dia una persona que toca una porta, escolta, que necessit dormir, que me deixeu aquí. I varen veure un negoci arrel d'això. Cada pic arribaven més visitants i varen veure que era una oportunitat, però de com varen començar, o no canvis que hi ha hagut fins a arribar a dia d'avui, també això és molt interessant i, sobretot, aquest valor humà, que a vegades pareix que no és en un sector turístic, perquè sempre xerram de grans empresaris, grans cadenes hoteleres, que també surten en un programa, però també mos enfocam en aquests petits empresaris, negocis de tota la vida i històries personals.
També una mica en paral·lela, com és la Marta Ferrer, no? Una nina que des de petita ha fet feina perquè tenia un somni, que era ser cantant, ser artista, ho ha reconvertit en ser periodista, tu el que t'agradava era ser per enmig,
sí.
I sap el que és, no? Tenia una corolla i lluitar fins al final per fer-la possible.
Sí, és... podria ser una bona comparació.
Un paral·lelisme. Sí. Clar, tu encara ets molt jove. Tu sent por, jo encara l'has de construir.
Sí, no.
Però déu-n'hi-do.
Estoy en ello.
Ja és la trajectòria, ja trajectòria que acumules.
Sí, és vera que, bé, com tot, en un final, quan tens un objectiu clar, que saps el que vols des de ben petit, crec que hi fas feina i a poc tot dona els seus fruits, que és el que estic veient ara mateix, o sigui que com a mínim que vagi igual de bé cara que no me queix.
Clar, perquè Obert per Vacances és el teu primer projecte com a presentadora en solitari. T'han vist, per exemple, a Fred i Kelly. Jo sé que estic bé, ara en parlàvem.
Sí.
Des d'aquí una abraçada en Miquel Genafani. Gent de la mà, vas formar part de l'equip dels quatre joves que van agafar com a relleu d'aquest programa. També t'han vist fent la retransmissió en Despí de Pollença. Ets una cara ja d'aquesta casa, però ets la primera vegada que presentes en solitari. L'experiència, és quan te l'havies imaginada? Millor, pitjor? T'estimes més estar cotxada per altres?
Idò, la veritat és que no te sabria dir, són coses com molt diferents. També és vera que, per exemple, gent de la mà, cada reportatge és individual.
Era un món.
No és el mateix, per exemple, xerraves de Miquel i Nafani, els graven junts, i jo crec que això també deu ser tenir un copresentador. Sempre te dona una mica aquesta vidilla, no? Sobretot si són com Miquel i Nafani, que tot el dia són com un call i moix. S'estimen molt, però...
No, i sobretot si un dia tens son,
també,
que hi hagi una persona que pugui tirar d'escarro,
sí.
Quan presentes tota sola, tot depèn de tu.
Sí, així és. Però la veritat que aquest programa... estava un poc nerviosa, també, per veure amb quina coïda tenia, perquè, clar, a vegades, doncs, si som més presentadors, és com a més dinàmic, o veus diferents cares, i en aquest cas, durant tot el programa, quan hi ha un presentador de més, me veuen a jo. Però he de dir que ha estat un repte que l'equip m'ha posat molt fàcil, gent increïble, les persones que han conegut també, he après moltíssim, i en el final també una cosa que crec que ha ajudat és que he produït jo les peces, he cercat aquests contactes, des del primer moment he tingut contacte jo, i crec que a l'hora de fer l'entrevista això se nota, perquè ja hi ha una mica de confiança, ja no és tot tan fred, i ja creem com aquesta amistat abans de gravar.
Quina feinada, també.
També.
Marta.
Sí, entonces... però no m'aquest.
No, dic perquè la producció és aquella feina, sí. Invisible que moltes vegades no se veu, però clar, s'han de cercar les persones, les històries, anar-hi, fer l'entrevista, i que també és una cosa, un producte molt balear, perquè si hi ha una cosa que compartim totes les illes és que totes hi ha turisme, d'una manera o d'una altra.
Així és més, entre ells m'han ajudat, no? A lo millor he entrevistat a qualcú i després el telefonava, escolta, que no coneixeries a qualcú que també... I m'han anat passant contactes, perquè clar, aquí nosaltres vivim a Mallorca i a lo millor sí que tens una mica més de la manera d'arribar en aquests empresaris o en aquestes històries personals, però en el cas d'Eivissa, Formentera, Menorca, clar, no tens a lo millor tant de contactes, i hem tirat de conegut, d'amics, de gent de la mà, d'amics que ja han sortit Obert per Vacances, i entre tots la veritat és que ha anat beníssim, i encara ara, perquè encara estàvem acabant de gravar aquesta primera temporada.
Clar, un programa amb moltes seccions, que també és com si tinguessis com a mini-reportatges en els quals tu te vas movent d'una temàtica a l'altra. Com va ser el disseny d'aquest programa?
Jo quan vaig entrar en aquest projecte ja se tenia clar des d'un primer moment que volia que Miquel Bert, el director, tenia clar que volia seccions. Més que res perquè el turisme és una cosa molt àmplia i a vegades hem d'intentar definir línies, perquè no és el mateix xerrar de grans empresaris, de la feina del dia a dia, del futur del turisme o d'una experiència turística. I per no embullar la gent i facilitar també entendre un poc el nostre objectiu en cada reportatge...
Una cortina te sempre suma.
Sí, exacte, és com
perquè
que vas canviant.
Perquè tu pica.
Exacte.
I un pica ja tens seguidors en el programa, tothom quan comenci la maleta ja sap que això serà una història personal per saber què duen aquells pioners del turisme dins la maleta. Llavors, n'hi haurà d'altres, no sé quina és la que més t'agrada a tu de tot el programa, o això és com dir-te en aquestes mesures, ton pare o ta mare, i t'agrada tot.
És complicat, però a lo millor Kim Flow...
Clar, per jove.
És que són experiències que me permeten... Així com les entrevistes també conec històries que no coneixia, però aquí en flow...
I que té molt flow.
Tengo un flow ahí.
Clar, no, és que si una cosa té Marta Ferrer és flow, les coses com són.
Ara mateix, aquest divendres, viatjarem en globus. Qui m'ho diria jo que és una cosa que ara que he provat ja recomana a tothom i ja vull dur a la família.
Així que no t'agrada tant.
Fa poreta, no?
I he de dir que no. És que en el reportatge ja ho veureu, dic... Ai, i ja estan volant. És a dir, no me'n vaig donar ni compte de que pujaven per amunt.
Jo quan vaig anar a Budapest, el meu ròpid va insistir i mira que el nostre era un que se diu globus presoner, perquè va fermat una corda. No és d'aquell que se'n va volar per tot, perquè si no crec que m'haguessin hagut de reanimar en Suzy en tornar a arribar a terra. Però, i mira que estaven fermats una corda i sabia que no podia escapar. Però un pic que allò puja... Clar, quan fa una mica de vent, ets com un haiku, és que ets una fuea a mercè d'allò que passi. Clar, jo era allà dalt i jo deia, jo tenc una vida, tenc un futur, una felicitat, estic pagant una hipoteca. A mi qui me demana haver de pujar aquí dalt a passar, com diria ma mare, aquestes quenúcies. Per tant, si ets valenta, avanti, però jo la dos globus me va deixar un port regirat.
No, idò, l'has de provar aquí a Mallorca, veuràs com...
Clar, és que el paisatge el millor influeix.
Sí, és que se veu des d'una altra perspectiva totalment diferent. I ja te dic, és vera que deixes la teva vida en mans d'una persona, que és un pilot, en aquest cas.
Totalment d'acord.
Però tenen moltes hores de vol, està tot molt preparat, i
sí,
jo també anava
ara,
un
ara
poc.
No vull, ara no vull desballestar el negoci de ningú, no em faltaria d'altre. Però que a mi aquestes coses m'impressionen.
Jo anava un poc, també, i jo deia, uf, la meva predina me deia, cariño, tienes que ir en globo de verdad, no puedes falsear-lo. I jo, no, predina, hem de pujar,
però... Com que m'ho separen uns anys, Marta Ferrer, tot allò que hagis de fer de risc, fes-ho ara. Ho dic perquè quan vas creixent, a mi ara, per exemple, me fa por fins i tot a Sagua Park. L'any passat vaig dur la fiola del meu ròpid i me vaig tirar per un tobogán i vaig dir, és que me pensava que me moria. I mira que quan jo era jove, quan anava a l'institut, cada any, l'excursió de final de curs era anar a Sagua City d'un temps.
Sí.
I vaig flipar perquè em tirava per tot. En canvi, una impressió, crec que ara, no sé si és que sa vida m'ha donat una altra perspectiva, per tant, estar a l'edat ideal per poder fer-ho.
Hauré d'aprofitar.
Quins altres flows has experimentat en aquest programa?
Idò, mira, també hem anat amb cavall per les platges de les nostres illes. Hem fet oli, hem vist un poc quin és el procés d'oli i he fet una cata d'oli, que jo, això de posar una copeta, un pot d'oli i beure'm molt, era com, no sé jo, si això...
Jo ho he tastat, però moent espà, clar.
Clar.
Et sa diferència entre tu i jo, clar, jo ja he crescut a l'ample, diguéssim, però et cert que és oli, sembla que no, que m'ho pensant que tot és el mateix, però no. Et cert que té un nivell d'acidesa, un gust, una textura, que si t'ho ensenyen i qualcú t'ho explica, és que és meravellós. I més oli de ca nostra, que no té res a envejar, olis de... Jo que ara ven d'Itàlia, no té res a envejar, olis que teòricament tenen com a més fama arreu del món.
Així és, a més, curiosa, perquè... El que tu dius, no són tots iguals, i aquí mateix a les illes només d'estar més a prop d'una zona o d'una altra ja canvia gust per lo que l'envolta, que jo deia, però que curiós. Però sí, hem fet moltes experiències que al final divendres vàrem estrenar anant a fer formatge. Vaig donar menjar a les vaquetes, vaig donar un biberó, vaig fer formatges, que clar...
Tot, s'ha d'experimentar tot. Per cert, Marta, ja se n'ha estrenat un, això va ser divendres passat, qui vulgui el pot recuperar a la carta. Ja li coneixeu, sabeu, però per si de cas, ella avui és aquí amb nosaltres, no, Marta Ferrer, presentadora d'Obert per Vacances, aquest nou programa d'Ivetres Televisió, cada divendres, després de Jonja més que tu.
Sí.
Info, concurs... programa. I te volia demanar, de totes les experiències que has viscudes, si n'hi ha qualcuna que hagi estat un poc extrema i t'hagi com costat més i has dit no sé si és el meu món, això. O tot t'ha agradat?
De moment tot m'ha agradat. La veritat és que sí. Mira, vos ho diré, perquè per la televisió tot és molt guapo, però jo no m'agrada el formatge.
Ui.
I quan me varen dir que havia d'anar a fer formatge, jo deia, uf... És més, el vaig tastar i tot, en el principi, allà en el final, varen fer un pot de mangarrufes, perquè no vaig provar un tros molt, molt gros, però jo deia, això com faci molt olor, i...
Ja.
I dono, me va encantar. Ho repetiria, mai passar bé.
Demà mateix. Dir, gràcies a Obert per Vacances. Sí. Has descobert que t'agrada el formatge.
No, que m'agrada fer formatge. Menjar-lo ja ha de ser molt tendre i fluixet. Però sí, aquesta experiència me va agradar. Quan me pensava que ho passaria pitjor i que tindria una cara no molt agraciada.
Simpàtica.
Sí.
Clar, ja s'ha estrenat el primer capítol, ho deia, se pot recuperar a la carta. Què t'han dit ja? Ara que molta de gent ja ha pogut veure aquest format, com respira en aquest primer capítol.
Pues en general, totes les crítiques han estat molt bones, sobretot gent que deia que no se pensava mai que el programa seria així, que li ha passat com a molt entretengut, molt ràpid, és vera que la secció King Flow és la que sol triomfar, més que res de gent que m'ha dit ja agafaré idees a través d'aquesta secció per jo fer coses aquí a les nostres illes i fer turisme local, que això també és un poble que volem. Hem entrevistat també turistes de les nostres illes, que si ara com nosaltres un mallorquí volen anar a Menorca a fer formatge, som turistes també. O sigui que hi ha una mica de tot, turisme local, nacional, internacional, i la gent això m'ha dit que agafen idees per fer regals o per viure les experiències.
Experiències, que ara s'estila tant això de regalar experiències.
Mm, sí, i també coneix un poc més aquest sector, perquè, per exemple, en el primer programa va sortir tota la història d'un tren de Solla i molta gent m'ha dit que curiós, no sabia que havia nascut amb aquest objectiu, com varen començar a venir turistes i un poc que gràcies a aquest turisme tenim tren avui en dia. O sigui que són històries així que queden.
Després d'aquest primer capítol, a mi ja hi ha hagut un parell de persones que m'han dit faig un parèntesi, ara vull demanar secrets de bellesa a na Marta Ferrer. Quin era el secret d'aquest cabells? Ho dic perquè quina esponjositat, quin brillo, quin tot, se pot confessar aquí a les ones arsianes d'Ivetra Ràdio?
I de vos he de dir que tampoc no som...
No és que gran misteri.
No, jo crec que això ve de fàbrica, sí. És vera que les càmeres hi fan molt. Un material tècnic jo crec que empleen bones càmeres que m'atreven guapa.
És a dir, te posen tota l'estona filtro Roma, com si fossin a Sala Montiel.
Exacte,
amb una calça.
Més vermellet així per resaltar més...
Per tant, un xampú i un condicionador normal i corrent.
Això sí, sí, quan m'arrento el cap, sempre hi ha un xampú posta de perruqueria i mascarilla per hidratar. Quan tinc el cabell tan llarg s'ha de cuidar una mica, però tampoc no fer res de l'altre món.
Comença a pensar que vols guardar els secrets, les estrelles. Perquè a tothom que li deman com aconseguir aquest cabell, tothom, ai, jo no m'he fet res, tot això és genètic, és que no hi pot haver tanta bona genètica.
Te passaré el contacte de la meva perruquera,
veurement si t'ho diu. Estrena aquest divendres, hi ha 9 capítol, no sé si pots avançar-nos una micona de què anirà.
Mira, també serà un variadet, com cada programa, ja vos he avançat que viatjarem en globus. També coneixerem un poc una part del futur del turisme, perquè anirem a un hotel, a un Du Gardens, que el que fan és la poda dels jardins, tenen una planta com de reciclatge, allà creen una biomassa que després tornen als hotels, en els seus horts, i ho expliquen també tots els seus clients perquè vegin un poc com s'ha aconseguit aquesta fruita i verdura que tenen en els hotels. O sigui que el futur del turisme veiem que de cada vegada és més sostenible, més ecològic i també més tecnològic. Després xerrarem del Terreno, d'aquí de Palma, un poc com ha canviat, com va començar el turisme, que va portar el turisme en aquesta zona. Més històries anirem a conèixer una bugaderia industrial de Menorca. Jo vaig entrar allà i vaig dir, mai havia vist tantes rentadores, tantes màquines, tant de llençols junts.
No pensàvem que tot això, tots els llençols, totes les tabelades dels hotels s'han de fer anar a qualque banda.
A més, Ignacio, que és qui mos va atendre, mos va dir, és que la gent pensa que quan dius una bugaderia són 4 rentadores i poc més, i quan veus aquella nau industrial enorme, idò, això també influeix.
I quan no hi té aquesta empresa, molt de pocs?
No, pocs.
No pots, és...
M'estic donant compte que molt d'aquestes empreses que aposten per un futur més sostenible, la majoria són empresaris que tenen hotels, tenen restaurants, que cerquen de qualque manera aquestes empreses més sostenibles, a lo millor encara no existeixen i decideixen crear-les ells. Per tant, això també és algo curiós, però bé, farem un tast una mica de tot.
Clar, el turisme, per allò que veus, és futur... passa per tot això que comentaves. Tecnologia,
sí.
Sostenibilitat,
Ecologia.
I ecologia, sí. I com s'integra? Perquè no deu saber de fer.
No, clar, i a més, gent que... Tu veus un projecte que li ha costat molt de temps. Per exemple, a Eivissa, un dels programes, veurem VivoPark, que mescla biotecnologia amb naturalesa, que ha estat més de 20 anys per poder obrir aquest parc natural. I així tot... Ell volia obrir-lo sí o sí, ho ha aconseguit, i ara és un parc increïble que tothom visita, que és un punt de trobada entre escoles, turistes, gent que tingui interès per tot aquest món, i tu dius, clar, 20 anys li ha costat poder arribar a aconseguir el seu projecte.
I a qui recomanaries especialment aquest programa? No sé si està pensat per residents, per professionals del sector, per gent encuriosida per el tema del turisme, sí, per visitants que passin per Balears i un moment determinat a l'hotel es vespre, molt bona hora, 10 i mitja, perquè ja has acabat de sopar, ja t'han fet l'animació de l'hotel, ja has vist el quadro flamenco i ja tornes a pujar cap allà dalt i veus una Marta Ferrer que t'està explicant una mica com és viure el turisme des de dins, una de les grans potències del turisme com és Balears. En qui creus que hauria d'anar adreçat el programa o tothom?
Jo crec que és un programa per tothom, per tots els públics. Com ja he dit, molta varietat, moltes històries. Segur que en qualcuna d'aquestes històries connectaran o se sentiran, no, representats o tindran curiositat. Per als propis empresaris del sector crec que també és interessant veure què fan la competència, que fan a lo millor empreses que els poden ajudar o retroalimentar de qualque manera, que a lo millor no coneixien i diuen, ostres, pues implementarem aquest servei al nostre restaurant o al nostre hotel. I també la gent del dia a dia, no? que al final el que xerram sempre, el turisme, tots mos pensam que sabem el que és. Com a mínim hi tenim qualcú relacionat que s'hi dedica i té qualque relació. Així que...
com a mínim, dos o tres.
Mínim.
M'atreviria a dir-te.
Per això tothom directe o indirectament té a veure amb aquest sector i poder conèixer-lo una mica més, no? No quedar-nos només en números o en coses superficials, sinó jo crec que aquesta part humana i crec que és el que li dona aquest valor afegit en el programa.
Trobareu la maleta de sempre, l'ascensor, quin flow, qui és qui, l'economat i futurisme. A través de tots aquests epígrafs, na Marta Ferrer cada setmana ens explicarà una mica com és aquest obert per vacances, aquesta gent que fa feina quan els altres tenen una estoneta d'esbarjo. Si feim un parèntesi, me queden 4 minutets abans que sonin els senyals horaris, si parlant de la Marta Ferrer, com compagines la teva vida laboral a la tele, amb altres projectes, no sé com te distribueixes els temps, he de dormir poc, ets una dona disciplinada, per on passa tot això?
Som de dormir molt, però realment donc poc per poder fer tot el que faig. Des de petita sempre he fet moltes coses, per tant crec que un dels punts forts és que som molt organitzada i aprofit molt bé el temps, perquè crec que si no, no podria fer tantes
Veus,
coses.
Si fessis un programa de com aprofitar el temps, jo estaria allà prenent nota cada dia.
Escolta, m'ho apunt per si...
No, de veres, jo no hi ha res que me faci més ràbia de com se m'escola el temps entre els dits. I llavors pens, què he fet? I clar, és que he fet. És que he fet xafardejar amb un en l'altre. Que no es perd el temps.
Això anava a dir, també.
Aprofitar-lo d'una altra manera. Però la feina no m'arret.
Bé, ja quedarem un dia, farem un cafè, tu i jo ja te donaré quatre
tips.
Sí, exacte.
Però com ho fas? Perquè també encara cantes, perquè sí, és una de les teves passions, ara també has encarrilat la teva vida laboral i vetres televisió. Com ho juntes tot i després t'entens per estar amb la família, que m'aconsta que ets una dona molt familiar,
sí,
i també ara que dissabte és el dia dels enamorats, han de tenir temps per l'amor, clar, és que com
veus juntar
amb tot això una cotalera?
Aquí no hi ha temps per l'amor, de moment, perquè clar, fa moltes altres coses i encara no ha arribat.
No esperava aquesta exclusiva, però...
Sí, no passa res.
L'encanta, Marta.
Sí, ja xerraran, ja t'explicaré bé.
Ja està content.
És que ara frisca, vos topem per tanta conversa pendent que tenim.
No, però sí, en un final, l'objectiu bé, la clau crec que és ser organitzada. També és veure que són feines que no són en la mateixa franja horària. La televisió sol gravar de matins, qualque hora baixa, per exemple, demà mon anem a Eivissa, dijous a Menorca, però són dies més puntuals i tenim actuacions, solen ser més tirant a vespre, ara aquest dissabte amb After Sants actuam en un port de Solla per aquest carnaval, que a nosaltres mos encanten aquestes festes.
De que te disfressaràs, se pot dir?
I donam de presos.
Sí? I sí, això?
Perquè me tenen amargada també. No, són 5 homes i jo, i vàrem votar i va sortir... una cosa
una
senzilla.
Una frase fàcil.
Sí, sí, perquè a veure que tots fem molta, molta feina i a vegades crear nosaltres una frase és un poc més complicat. Però bueno, també la gent, si posa IB3 diumenge hora baixa, mos veuran també en un Carnaval de Lloseta,
exacte,
que un altre any el donant per IB3 Televisió, que crec que això ha estat una cosa meravellosa, descobrir aquest món de Lloseta. Que...
Diuen Rio de Lloseta, ja
sí,
m'han dit que
sí,
seriu.
Sí, sí, no, no, totalment. Jo doy fe.
Allà et sembòdrom, i l'altre dia el regidor explicava que li diuen escocòdrom, perquè és l'avinguda del Cocó,
exacte,
i li diuen escocòdrom. I també no oblidem que des de fa una sèrie d'anys també ets la redactora a peu de pista de d'Espí de Pollença.
Sí.
Que, clar, com coneixes tanta de gent? Supos que se despobla ajuda, però que tinguis informació en minut i resultat des del moment en què una persona s'encamella en aquell arbre, a mi m'ha regirat. Jo és que som molt fan del Neus Alvis, ha estat la meva directora, molt de temps, i també troc que feis un tàndem molt xulo, dues pollencines explicant la festa Urbi et Orbi perquè tothom entengui una mica com funciona tot plegat, que és una ramera, com se puja a l'arbre, qui és en Joan de Cas Conco, que fa tres anys que entrena per poder pujar a l'arbre, espí. És que ho trobo meravellós.
Sí, és vera que això que has dit de la ramera me farà, sí, perquè els primers anys la gent deia que diuen. Clar, ara ja m'ha costat un poc el nostre vocabulari que empleem pollencins per aquesta festa, però si no, al final és... a un poble, qui més qui menys, tothom se coneix. Jo he de dir que estic super agraïda perquè tothom se porta molt bé, me passen informació, dies abans ja me van dient que s'està preparant, de tal com que ja mos ajuden. Quan mos veuen en la càmera, mos fan, mos intenten fer lloc, que no és fàcil, però sempre ho aconseguim. I també l'Ajuntament sempre està predisposat a ajudar, o de les comissions de Sant Antoni, o sigui que
enguany,
no mos poden queixar.
Que han tingut un mini pi, que clar...
Sí.
Ai, quin disgust.
Pi petitó.
Marta,
sí.
Enguany.
La veritat és que sí, perquè, clar, na Neus... tenim les càmeres en els balcons que se veu millor, però jo, per exemple, allà baix tenia un home molt alt darrere que m'anava passant un poc a part, perquè jo deia, és que no, no sé què fan, un guany tarden molt, i jo veia la ramera i un crec, ai, la gent cridant, i dic, ha passat algo. Després vaig aconseguir xerrar amb un regidor, amb... però sí, se passa
que...
malament.
Hauran de fer un monument per aquesta feina.
Fas molt de gust, també.
Aquell crec...
Sí, fa, crec, va fer mal,
eh? Crec que tots el sentírem, eh? Sí. És que era que s'estava enfocant i se sent crac.
Sí.
Jo dic, què ha passat? Però d'això que te va fer com, no ho sé, a vegades un so, te pots gestionar i va ser brutal. Crec que en aquell moment tothom va patir. Mm. Has fet de tanta feina, tant d'esforç, anar a Ternelles, que fas pi, la festassa que se fa des de Pollença, que després, per un mal enquadrament a l'hora d'entrar-lo, s'aixavi per la meitat un disgust.
Sí, a vegades passen aquestes coses.
Sí, que Pollença, a més, n'hi havia que veus molt enfadats i aquestes coses. Sí. Jo és que no vaig ser... Com que estava fent feina allà i era en Pau Cavaller, em deia, hem d'aconseguir aquesta imatge, tal. I fins que no va acabar el pi, vaig dir, ostres, que petit. No, no som conscients de lo que ha passat avui. Però bé, lo important és que no hi va haver ferits, que com a mínim se va poder seguir amb la festa.
Se va poder pujar.
I qualque pollensí va decidir, segons diuen, posar una mica de saïm per fer-ho un poc més divertit i que tardessin un poc més en pujar, o sigui que...
Però bé, serà una lliçó per l'any que ve.
Sí, sí, sí. L'any que ve haurem de pensar una altra estratègia per entrar a opir a la plaça i que no torni a passar.
I de Marta, moltes gràcies per tot això que fas i també ara per tenir de cada divendres a IB3 Televisió, que és obert per vacances.
Així és, convida tothom a que mos vegin a partir de les 10:30 cada divendres a conèixer un poc més aquest sector turístic que tots estan tan relacionats i que, bueno, per conèixer un poc més aquesta part humana d'Obert per Vacances.
Gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634574921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que està en desús és xícara, que és una tassa. Record que el meu predí la deia molt.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Ja tenim les Marines aquí, Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
Encantades, des d'aquí.
Poden contar el secret?
Sí, se pot contar. No,
avui, la Marina Huguet fa anys.
Me faig
Marina,
gran.
Marina, en quant?
Sí, se pot dir, me passa res. És un número molt guapo, em faig 35.
Oh, quina preciositat.
Som major d'edat, ja.
Marina, molt d'anys.
Moltíssimes gràcies, estic molt, molt contenta.
Un dia podem fer un capítol d'aniversaris, infants...
Això és un bon modó, eh?
Estem desitjant tornar a ensumar la sang, eh?
Sí.
Crec que sí.
Ai.
Després d'acabar la teva escritura, que avui crec que...
Avui la podem aquí...
Acabarem
avui
amb aquest capítol.
Intentar acabar, no? Mm-hmm.
Avui ho tèrem.
Avui ho tèrem,
perquè em podrien seguir gerrant anys infinits.
Sí, però qualsevol moment hem de posar punt.
I qualsevol dia hem de parlar dels infants i els aniversaris.
Això és un bon tema, el podem apuntar, perquè, clar... És que
hi ha moltes expectatives.
Hi ha moltes expectatives i moltes maneres de celebrar-ho.
També.
I clar, les coses se celebren, no totes les coses de la mateixa manera, o sigui que és interessant.
Clar, perquè vosaltres quan teniu un infant que fa anys a l'escola, heu de fer qualque cosa aquell dia, amb aquell nin. Nina.
Depèn de què. Depèn del centre, la veritat.
Depèn del centre, sí. Nosaltres, per exemple, el que fem és fer un aniversari Montessori.
Quin gir que Nadal acaba d'aixecar.
És que ho sabia cert. Diràs aniversari Montessori i aixecarà sobre...
És que m'interessa moltíssim tot aquest univers.
A mi m'està estranyant que fins ara no hagués entrat ja a dir
com pot ser que
haguem deixat els sandvitxos de banda per entrar en aquest nou mercat.
Jo venc en la suspensió de credulitat activada en aquesta secció, perquè veig que ha canviat tant la meva infantesa, allò que jo record, en el que se viu ara, que, clar, estaria esperverat sempre i intent que només me preocupi o me sorprengui quan ja és una cosa elevada al cup.
Però no fèieu aniversaris Montessori, me vols dir?
Que no sapen què són.
No, Montessori és més antiga que altres.
Sí, però primer de saber què són.
Però què són?
Però ho deim ara o ho guardem per
diada? Sí, deixarem aquí. Cliffhanger, li diuen en anglès.
Sí.
La setmana que ve...
Aniversaris i escola. Clar, perquè ara hem d'anar alerta, també en el tipus d'alimentació. No pot arribar ningú amb una coca
feta de casa. Això de les al·lèrgies i l'alimentació mos està sortint secció sí, secció no?
Sí, és una cosa que s'està repetint.
A les escoles.
Sí.
I també t'he dit que està molt bé que si no se celebren tampoc passa res. Si en parlaves la setmana que ve, faré la mateixa reflexió. Però els nins que a escola patien bullying, també patien bullying fins i tot els dies dels aniversaris.
Oh.
Perquè tu notaves que a tots els que et ziqueien bé hi donaven dos, tres caramels, sugos, a la meva època, i que tu te donaven els sugos miserable de rigor. I que ja ni te'l menjaves amb gust, saps què t'ho vull dir? És a dir, que també que no se celebri, encara que no sigui per equiparar, no està gens
malament. Si mos hem d'igualar, que sigui tot per baix, no?
Evidentment. I menys jo que som un nin de juliol, que jo mai celebrava l'aniversari escola, perquè no hi havia classe, que això també és un altre món.
Vides paral·leles, jo som d'agost.
Nins que varen néixer dins període escolar i desgraciats que naixerem en l'estiu i no varen poder saber el que era celebrar un aniversari escola mai.
Pobres.
I lo guai que se va convertir en ser aquesta persona que fa anys en l'estiu, quan vares tombar
exacte, quan ja anava a l'institut.
L'adolescència, exactament. Però si voleu, podem xerrar la setmana que ve.
Sí, perdoneu, que tenim la tercera setmana de lectoescriptura, que és...
Que és superdivertit!
Que és molt meravellós. T'he de dir que pares d'aquesta emissora estan molt interessats en saber què explicareu avui en aquest tercer volum, perquè supòs que és que estan embadat d'aquestes coses.
És que són dels grans temes. És a dir, tu xerres d'escolarització infantil i la gent realment el que està pensant és el llegir i escriure.
I quan escriuran? I quan escriuran?
En segon terme, números. Però així d'entrada, lletres.
Exacte. I ja varen dir, per fer una miqueta de recopilatori, que el primer no eren ser lletres, que abans hi havia moltes coses, perquè han xerrat de consciència fonològica, han xerrat d'agafar flexibilitat i força en les mans, han xerrat de motricitat fina, que un dia podran xerrar més extensament, de la fina i de la gruixada, si voleu. I la setmana passada vàrem aconseguir apropar-nos a el que eren les lletres, i estem a puntíssim d'agafar un llapis. Però vàrem haver de deixar estar perquè se'm va acabar estens. Per tant, avui, si voleu, podem intentar agafar llapis. Marina, tu què trobes?
Anem a agafar els llapis amb Emília Ferreiro i Nana Teberoski, que són les grans estudioses d'estema, i vàrem fer una classificació fantàstica i meravellosa, que per aquelles famílies a les que això els lleva la son, si voleu entrar a internet i cercar, fer una miqueta de cerca, bueno, dureu una idea claríssima de lo que explicarem ara.
Lo que jo tinc una pregunta, que pot ser polèmica, i te la faig a tu directament.
Melons de na Marinogat.
No, és un meló dins d'aquest mateix meló. Llapis. Gruixat o prim?
L'any passat van fer una formació d'això a escola.
Però és que no, però és important. Però,
Sí, però a veure, aquest és com un moment molt friqui. Exacte, això és com un moment molt friqui només d'educació.
Sí, perquè jo, és veritat, que llapis és de tota la vida.
No, però en Xisco Nadal, que és molt fan de la papereria, sí, és conscient que quan tu vas a comprar llapis, a part que hi ha 27 castes de mines, que aquí ja entrarien a Marina en la seva vessant artística...
Sí, ha que bé ser que empleem tots nosaltres.
Sí, però resulta que hauríem de no millor entrar dins aquest menú i trascar un pam més. No ho fem. Quan tu vas a comprar llapis, hi ha els llapis de tota la vida, els que tots tenim a dins el cap, i llavors hi ha un llapis que és talment aquell, però en fa 2.5 d'ample.
Són més gruixats. I després n'hi ha que són triangulars, no?
És com una canyeta.
Sí, ja sé quins són. Bé, aquests són per l'infant més petit.
Aquí hi ha estima.
Aquí hi ha estima. Duim uns anys empleant-los amb els infants més petits. Però
ara...
El tornat a saber.
Ara hi ha estudiosos que diuen que no. Hi ha tot un debat al voltant de llapis prim, llapis gruixat, com ho fem? I clar, però és que és un doi, però les mestres estàvem a vegades enrocades aquí, a veure si llapis gruixat o llapis prim. Perquè la teoria era que amb aquestes mans petitones, aquests dits petits, amb un llapis gruixat, els seria més fàcil poder manejar-lo. Però clar, si tens unes mans petites i em pes un més. Llapis gruixat, sí. És que és com un estri més gran, i és més complicat encara. Per tant, unes mans petites haurien de tenir un llapis més petit per poder-lo manejar millor. Però hi ha tot un tema i tot un desplegament que no fa falta fer ara, si no vols.
No, de fet, jo t'anava a donar la raó. A mi me van convèncer amb aquesta explicació.
A mi me van convèncer igual, i estic ara amb llapisos petits i tot petit.
I llapis, eh? Ni boli, ni retolador, ni fluorescent...
És que hi ha un altre món, aquí.
Clar.
Jo te diria, jo com a persona que he fet belles arts i que tenc estudis especialitzats en art, te diria que jo m'estim més, primer, bolis bics. Bolis bics, per començar.
Abans que el llapis?
Per dibuixar, jo crec que sí.
Sí?
Perquè el boli bic té una cosa, que és que si tu no fas força, no pinta. I a mi el que m'interessa és que aquests dits facin força i que ja fin aquesta força motriu i que a partir d'aquí pues, puguin dibuixar. A més, només hi ha dos colors, hi ha blanc i hi ha negre. Per tant, els infants no se poden despistar. O blanc o negre. No hi ha res més per mig. I quan estan en el moment d'esgargot, està molt bé emplear aquest tipus de bolis. Però bé, això ja seria també una altra.
He de dir que això és una perspectiva molt científica. És a dir, jo crec que dins el món educatiu no és una pràctica que estigui gaire estesa.
És veritat que no és una pràctica que està gaire estesa. Jo això és a partir d'una formació que vaig fer fa uns anys. Però bueno, ja en xerrarem.
Mm-hmm. Per casa també s'embruten més si és un boli, no? Se pinten, vida.
Tenen l'habilitat de morts en el que sigui.
Sí. Sí, i com que en principi l'escola no anem a fer un pas de models i haurien d'anar en roba còmoda i un poquet bé, no passa. D'embrutar-se és el de menys, diguéssim. Mm-hmm. Però bé, posem que mos hem posat tot d'acord, que no hi ha cap mestre com jo que digui bolivic.
No, però a casa és moment de... Anem a comprar-li pinturetes a la criatura. Bé, està bé, estem aquest de sobre que pintura millor fines que no aquestes que te venen com a per bebè. que de fet moltes vegades ho duen fins i tot a la casa, que són més gruixades. Alerta, que no ens referim a pinturetes que no tenen aquesta forma cilíndrica de llapis a l'ús, sinó que en venen que són en forma com a de pedra, en formes que són com a més anatòmiques. I és per quan tenim aquests infants que encara no han fet tota aquella feina que xerràvem la setmana passada de motricitat fina, de perfeccionar la pinça, i no tenen entrenat com agafar llapis, i doi, en aquest moment, previ a tot això, entraríem en les pedres i totes aquestes fantasies.
Mm-hmm. Però encara no. No m'ha suposat
que ja tenen un llapis.
Perquè Margarida està xiquant-se'ls.
No, ara és que no havia sentit mai aquest tipus de...
Jo llapis pintures. Pedra tampoc.
Són unes ceres que tenen una forma així com de macolins.
És que les pinturetes sempre havien estat com un llapis de colors, però de cera.
Heu de descobrir un món nou.
I això que en el nostre temps, Marina, hi havia aquelles, com aquelles coses de plàstic, de
encara
goma...
Encara existeixen.
Encara existeixen els adaptadors. Que això també se'n podria xerrar, adaptador sí, adaptador no.
Això també dona per un programa sencer, aquí on vosaltres pensaríeu que no, però... Res, recapitulant. Ferreira i Taberoski, el 79, estableixen les següents fases d'adquisició de la escriptura.
Hi ha l'etapa de l'escriptura indiferenciada, que és l'etapa dels gargots, allà quan un infant li dones un llapis o un boli i un paper, i lliurement ell va dibuixant traços que són els moviments lliures de sa mà, diguéssim.
I te diu que allò són lletres.
I te diu que allò
són lletres. Aquí posa... Predina, t'estim molt.
I tu què has de fer? Tu te l'has de creure. I dir que sí. Perquè si intenció ha estat escriure Predina, t'estim molt.
I fer-te un tatu.
Això és la segon.
Això és com un molt millennial.
M'encanta aquesta gent que du tatuades coses en lletra d'esfís. Que ara també és com una moda.
És molt emotiu.
Sí, per sort hi ha el làser avui en dia ja. Que fa més mal que estar tu, però... Que
es borra, vols dir?
Que es borra. Si després t'ho repenses. Quan l'infant té 25 anys, t'ho repenses. Però bé, hi ha una altra, la següent etapa seria l'etapa de l'escriptura diferenciada. Que això ja seria una altra etapa següent, que seria l'etapa presilàbica, no?
Bueno, dins la diferenciada entraríem en que ja comencen a fer lletres. Val? Vull dir, aquells gargots, aquelles ratxetes, ja no són ratxes que no tenen forma de res, sinó ja que ja estan fent lletres. Sí. Lletres que nosaltres coneixem. Uh-huh.
Però, clar, hi ha un petit detall, que els infants, encara que copien, que és el que fan en aquesta fase, que copien, poden copiar molt bé, són grans copiadors, però això no significa que sàpiguen escriure, perquè el procés aquest de codificació de llenguatge no l'han fet. El que estan fent és aprendre a copiar, que està superbé, perquè fa unes estratègies que més en banda els hi serviran. Mm-hmm. Però aquí no poden dir que l'infant sàpiga escriure, perquè encara no ha fet tot aquest procés de codificació del missatge. La següent etapa ja s'acosta una mica més, que seria l'etapa silàbica.
A l'etapa silàbica el que fan és que sí que ja s'escolten a l'hora de voler escriure, se repeteixen la paraula, la majoria de vegades en veu alta, i si volen escriure, i ara m'ho invent, patata, per cada síl·laba que sona, escriuen una lletra. Per exemple, escriuen la P inicial, escriuen una T i escriuen una A. O escriuen una P, una T i una T, o escriuen només les A. Patata. Oh, bueno, d'aquí entrarien les S de les neutres, que això mos en veiem molt. Llavors, diferenciaríem entre silàbica alfabètica, si només escriuen les vocals, o silàbica alfabètica. Silàbica vocàlica, si només escriuen les vocals, i la consonàntica, si només escriuen les consonants. I llavors es pot ser que siguin mescles. Lògicament no hi ha etapes pures, la majoria de vegades.
Que després, aquesta etapa que dius que hi ha mescles sí que seria l'etapa silàbica alfabètica, que és quan comencen a escriure pràcticament totes les paraules senceres, ho segueixen fent la codificació per síl·labes, el que se poden deixar és alguna lletra per síl·laba, però pràcticament escolten totes les síl·labes, totes les lletres que hi ha de dins, Marina, escoltarien totes les lletres i escriurien Marina. Punt, se deixarien qualque E, però en principi ja estem en aquesta ja fase final.
Que ja saben
final.
Reproduir sons.
Que ja saben traduir els sons a grafies, a lletres.
Heu de pensar, famílies que mos escoltau, que aquí, com molt bé ha dit Marina, el que estan escrivint és el que escolten. No les lletres que nosaltres, com a persones adultes, sabem que formen aquella paraula, sinó les lletres que estan escoltant. Uh-huh. Per tant, si nosaltres volem ajudar a aprendre a escriure, molta alerta, si nosaltres li deim una M... No és una M. Si li vols fer so, és una M. Perquè si tu li dius M,
una M, una
Marina,
M i una E. Una M i una A.
Clar, a Marina aquesta ja l'està afegint ell comptant en sa consonant.
Clar.
Per la F, a una P.
Exacte.
Els hi podem dir nom, però si fem et fa, no només et fa.
A una...
És que això és molt
aquí
complicat.
Ja és més difícil, eh? Ser trencada.
Sa ja deu ser complicadíssim.
De totes maneres, també existeix l'opció de no intervenir en excés, que faci el que la criatura bonament pugui, i a escola ja se complicaran sa vida ser mestres en fer només...
Exacte.
I no afegir vocals a darrere.
A més, nosaltres a infantil no mos interessa si hi ha faltes d'ortografia o no hi ha faltes d'ortografia, mos interessa que ells captin els sons i els puguin reproduir. Nosaltres no posaran ni ses trencades, la màxim que posaran són dues S's i dues R's, perquè no
que hi hagi un nom, que una nina que no en Constança.
Bueno, Constança... És un nom molt fàcil d'escriure de barba que avui en dia.
No, per naltres, per és una qüestió de referents.
Però molt malament que no se comptin ses faltes.
Infantil.
Jo crec que quan abans comencem, molt millor.
Crec que estem en el punt de que comencen a valorar no contar-les a secundari com per contar-les a infantil.
Sí, t'anava a dir.
Tot s'esguerra a infantil. El que feis voltos té molta importància perquè sou, com diria mo mare, és quan ets jove que el tronc s'adreça. Per tant, si el tronc ja decideix que l'ortografia no és important...
Un dia que venguem realment disposades a cremar tots els vaixells, xerrarem de totes les coses que hem de lluitar a l'escola i per què decidim no lluitar-les totes, encara que no millor nosaltres tindríem un altre parell.
Però mos ho reservarem pel dia que no haguem de tornar. No?
Exacte, la darrera secció que fasem en aquesta casa serà aquesta.
Sí, perquè si no mos voldran.
Com si que ens sou d'anar a donar sàmeres i des Last Dance serà quan aprofitareu per cremar les naus.
Cremar tot, cremar-les totes.
Si els vaixells s'enfonsa, mos enfonsant tots.
Va, vos queden dos minutets que hem d'acabar de dir.
Matarem només l'escriptura i deixarem la lectura per un altre mes.
Sí.
Una vegada que han superat la silàbica alfabètica, arribaríem a l'alfabètica. L'alfabètica vol dir que aquell infant està escrivint absolutament totes les lletres que sonen i llavors es faríem una passeta més i arribaríem a l'ortogràfica. I a l'ortogràfica és quan sí que ja comença a incorporar totes aquestes normes que encara que no se puguin percebre a primer cop d'oïda, sí que ja arribam a conèixer per llavors arribar en el punt en què començarem a posar faltes quan vegem una paraula que no està escrita
exemple,
de forma normativa.
Si un nen del meu poble de Montuïri ha d'escriure el nom del seu poble i d'una dièresi, aquí ja començau a introduir la dièresi?
Aquí seria la dièresi.
Per exemple.
La fase ortogràfica, que moltes vegades s'hi arriba a 5 anys. Però no ets enorme i no és tothom.
No, perquè, clar, escriure diaris i ja, això ja és
no,
avançat.
I no és el mateix que dius, és que hi ha una paraula especial, Montuïri, que és... Aquí això serà probablement l'única paraula en diaris i que tindrem a l'escola, perquè hem fet un projecte de Montuïri, el nostre poble Montuïri, i aquí sí que poden dir-los... A l'edat que hagi 4 anys també, aquesta lletra és especial, aquesta lletra té dos puntets, perquè Montuïri s'escriu així. No fa falta donar més explicacions.
Lo que o no la classe dels pingüins.
La classe dels
pingüins. Entres en la dièresi perquè és una qüestió molt significativa per aquell grup.
D'acord.
Exacte, però no fa falta que mos fiquem dins les històries.
Però m'encanta, aquesta U de pingüí és especial i ja la descobrireu quan aneu a la universitat.
Més o manco.
Sí, la resposta sol se queixen. Quan aneu a la universitat, ho sabreu.
Molt bé, i mos quedarà la lectura?
Sí.
Ho resumirem en que lectura i escriptura, encara que nosaltres xerrem de lectoescriptura com si fos un global, realment el procés no evoluciona exactament de la mà. Llavors, dependrà de l'habilitat de cada criatura i dependrà del moment evolutiu en el que estigui, com tot de lo que xerrant sempre xerrant d'infants. Hi hauria la fase logogràfica, que és quan ja separa lletra de dibuix, ja és capaç de dir aquí hi ha lletres. Llavors hi hauria aquest moment en què ja identifica IB3 Ràdio, ja sap que posa IB3 Ràdio, però perquè sempre és aquesta mateixa forma, o ja sap Tèntol perquè té aquesta mateixa tipografia, però no és capaç de separar i de dir això és una T, això és una E. Llavors farien una passeta més, començarien a decodificar lletra per lletra i tira.
Arribarien a la fase alfabètica, que és una fase allà on decodifiquen, el que passa que encara no hi ha un significat. Ells són capaços de decodificar la paraula, taula, pota, el que sigui.
Però no saben...
Però quan acaben de llegir, no saben, diguéssim que no saben juntar-ho tot i, i saber que allò significa pues, taula. Estan com a tan centrats i tan concentrats a decodificar lletra per lletra que quan acaben tota la paraula, hi ha infants que a vegades no recorden de quina és la primera.
Representa un esforç
perquè representa un esforç molt gran de decodificar. És com si vosaltres aprenguéssiu ara una llengua o un llenguatge totalment nou, segurament en el principi estaríeu tan centrats a fer-ho bé, entre cometes, que vos costaria com a atribuir significat. Però ells encara estan, ja estan en aquesta fase. I després ja arribaríem a la fase ortogràfica, que la Marinota ja l'ha com a pinzellada una mica antes, que és en aquell moment en què el lector és capaç de reconèixer aquests fonemes i de fer una queixa de codificació, no?, i de donar-li significat. I seria el moment allà on se fan les lectures compartides, allà on s'infant pot començar a llegir llibres ja per seu compte, i bueno, d'aquell moment és un moment molt important a primària, i que és un moment per explotar el gust per la lectura.
Uh-huh. Aquí és allà on hem de començar. Comença tot.
No, tot ha començat en la consciència fonològica de fa dos programes.
Exacte. Aquí seria allà on
continua.
Anava
a dir el gust per la lectura, però no, comença molt abans.
Comença molt abans, sí.
Marina, moltes gràcies. Marina Moldains.
Moltes gràcies.
Per la festa avui.
Aquest de setmana.
Aquest de setmana.
Aquest de setmana ho celebram. La festa d'avui ha estat venir aquí.
Molt bé.
Quines 32 primaveres més meravelloses.
32.
Retalla, va
retalla.
No ho he dit abans?
Em fa 35.
Em fa 35.
Ah, ok.
Però és veure que les primeres no era conscient, perquè era un bebè. Per tant, no me'n recordo.
Són 32. De felicitat.
Gràcies. Fins la setmana que ve. Ara posam un pat de música.
Lletres Ràdios. Participació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Ens queden 5 minutets de programa i posem un pot de música avui dedicada a Roberta Flack. Xisco, com així?
Perquè tal dia com avui, però de 1937, naixia a Black Mountain, a North Carolina, Roberta Cleopatra Flack, cantant i pianista. No, mia, Roberta Cleopatra.
No m'ha agradat.
Sí, no ho sabia. Jo a partir d'ara m'encantaria que ma mare m'hagués posat Xisco Marco Antonio. Hauria estat una fantasia. Però cantant i pianista, que avui dedicarem el nostre guateque. Una selecció musical que començarà en la balada que va catapultar-la a la fama internacional. Gravada originalment el 1969, The First Time Ever I Saw Your Face, va tardar a fer-se famosa fins que Clint Eastwood la va fer servir a la pel·lícula Play Misty For Me, fet que la va dur directament al número 1 del Billboard de 1972. I thought the sun rose in your eyes and the moon and the stars were
Killing Me Softly pot ser l'èxit més emblemàtic de Flack. Aquesta cançó va dominar les llistes i va convertir-se en un clàssic indefugible des del seu llançament el 1973. Va guanyar el Grammy a la gravació de l'any, una segona vida a mitjans dels 90 gràcies a la versió del grup The Fugees. I heard he sang a good song. So I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words. Kiss.
I Feel Like Making Love és un tema sensual i elegant número 1 tant al Billboard Hot 100 com a les llistes R&B i va ser el tercer single que arriba al cim de Flag en només 3 anys.
The Closer I Get To You és una de les col·laboracions més recordades amb el seu amic Donny Hathaway. Aquest duet romàntic va ser un gran èxit i és un clàssic de les llistes de rhythm and blues i pop dels anys 70.
Acabarem escoltant You've Got a Friend, una versió memorable de la cançó clàssica de Carole King, que va ser una de les primeres col·laboracions entre Flack i Hathaway i va ajudar a establir la seva química vocal única, i sona així. You just called out my name and you know wherever I am I'll come running.
Quina cançó més preciosa, ara per acabar aquest programa. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Miquel Junc.
Fins demà.
Demà tornem a una ferrada amb...